Les comunitats autònomes poden recuperar l'ús de les mascaretes als centres sanitaris en casos d'alt risc d'infeccions respiratòries. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Després de diversos intents i d'un protocol frustrat l'any passat, el Ministeri de Sanitat ha pactat en les comunitats autònomes un pla estatal de mesures per reduir l'impacte de la grip i d'altres virus respiratoris, en què també recomana el teletreball en l'escenari de més incidència. Un acord que estableix quatre escenaris d'epidèmia. A diferència del de l'any passat, aquest protocol és, segons la consellera de Salut, Manuela García, un document respectuós amb les comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú como comunidad autónoma vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
El pla s'ha aprovat mentre la situació epidèmica empitjora a tot l'estat. A les Balears, el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a la gerència de l'Hospital de Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment d'aquest tipus de malalties. La Salut marca l'actualitat d'aquest dimecres, dia 3 de desembre, en què hi ha novetats sobre la pesta porcina africana. Margalida Vidal.
El govern ha començat a vigilar tots els ports procedents de Catalunya per prevenir l'arribada de la malaltia a les Balears. És la primera mesura que ha aplicat l'executiu, que també ha anunciat que s'enfortiran les de seguretat a totes les explotacions de l'arxipèlag i que es faran controls per garantir que s'apliquen de manera correcta.
Una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida, així ho posa de manifest una macroenquesta del Ministeri d'Igualtat, que indica que els atacs a la dona per part de la parella o exparella encara prevalen i són estructurals a Espanya.
Enquesta publicada quan han conegut que la Policia Nacional i la local protegeixen 1.500 víctimes de violència masclista a Palma, i també quan la xifra de dones assassinades per violència de gènere a tot l'estat enguany ascendeix a 42 després de confirmar-se el crim a Alacant. Se'n investiga un altre a Toledo.
El govern confirma que, tot i que es prorroguin els pressupostos per l'any que ve, seguirà el seu full de ruta i el seu programa de govern.
Així ho ha explicat en una entrevista a IB3 Televisió el portaveu, Antoni Costa, després que ahir tombés el sostre de despesa necessari per aprovar uns nous comptes de la comunitat.
La Guàrdia Civil investiga un entramat de manipulació de cites de l'ITB a Eivissa.
Investiga dues persones per un delicte d'estafa per presumpta manipulació del sistema de les inspeccions tècniques de vehicles a l'estació de Santa Gertrudis. Enguany han donat un total de 767 cites i l'any passat 665.
I la limitació d'accés de vehicles a Formentor o a Pollença s'avança l'any que ve 15 dies.
Les restriccions començaran dia 15 de maig i acabaran el 15 d'octubre. Els horaris de tancament seran de les 10 del matí a les 10 del capvespre i, com els anys anteriors, només s'hi podrà accedir en transport públic, a peu o en bicicleta.
En els esports, avui toca voleibol. La Barca Menorca vol remuntar l'eliminatòria europea al pavelló de Ciutadella. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Serà les 8 en punt d'aquí poc més d'una hora, quan comenci el partit de tornada entre la Barca Menorca i el TAK d'Istanbul, corresponent als 700 de final de la SEP Cup. Al pavelló municipal de Ciutadella, les menorquines cercaran remuntar el resultat de 3-7-1 del partit d'anada. I a la mateixa hora, el Conet de Balear Manacó disputarà un duel crucial per a la zona alta de la classificació de la Superliga. Els manacorins, actualment a la tercera posició, s'enfronten al Duero, segon classificat. I en futbol, fa uns minuts, ha començat a Sant Mamés el partit avançat de la jornada de nou entre Atlètic Club de Bilbao i Real Madrid. Pel moment, resultat a 0.
I pel que fa al temps... Demà s'esperen novament precipitacions i avís groc per mal a mal les Pitiüses. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, efectivament, continuarem amb aquest dinamisme que avui ja ens ha acompanyat. Hem tingut estones de sol, però també alguns ruixats. Hem arribat a acumular fins a 10 litres a punts del nord d'Eivissa, també al voltant de 7 litres al sud-est de Mallorca. Demà, mateixa variabilitat, el dematí amb més estones de sol. En canvi, al capvespre esperam una reactivació de les precipitacions. De vent nou, poden ser localment acompanyades de calabruix, com ja ha passat avui, per exemple, a Porto Colom. I demà, hora baixa, les plogudes poden afectar pràcticament a qualsevol banda de les illes, tot i que és més probable que caiguin a la casa de Mallorca. Aquí en alguns punts poden tenir una miqueta més d'intensitat. I com comentaves, també ben pendents del vent, perquè el temporal serà notícia. Principalment Eivissa i a Formentera en pot bufar amb més intensitat. Poden tenir cops que superin els 70 km per hora. Per tant, tot això es notarà amb una situació marítima que també anirà bastant moguda. Totes les costes exposades, ponent i nord de cada una de les illes.
Atenció, per tant, en aquesta mala mà. Gràcies, Dani. I Ivetres estrena el podcast que du per nom Tu que fas, un programa que explica tots els secrets i les feines que es poden fer dins el complex món del cinema i les sèries creades des de les Illes Balears. S'ha presentat avui a Hora Baixa, La Misericòrdia, i vos n'explicarem tots els detalls. Seran minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
Ivetres Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i gairebé 6 minuts. Les comunitats autònomes poden recuperar l'ús de les mascaretes als centres sanitaris en casos d'alt risc d'infeccions respiratòries. Després de diversos intents i d'un protocol frustrat l'any passat, el Ministeri de Sanitat ha pactat en les comunitats autònomes un pla estatal de mesures per reduir l'impacte de la grip i d'altres virus respiratoris. La Comissió de Salut Pública d'avui ha servit per tancar l'acord que estableix 4 escenaris d'epidèmia. Demà reunirà el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, on s'ha de presentar el document acordat avui amb el Ministeri.
Seran les comunitats autònomes que establiran el nivell en cada moment a partir d'indicadors d'incidència i de la capacitat de resposta sanitària de cada territori. En els casos més greus, el TEDS preveu recomanar l'ús de mascaretes en centres sanitaris i residències de gent gran, tant per part dels professionals com dels pacients i acompanyants, també per a les persones vulnerables en qualsevol àmbit. Pel que fa al màxim nivell de risc, les autoritats sanitàries podran establir les mesures excepcionals que considerin oportunes.
La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el protocol estatal d'enguany, a diferència del de l'any passat, és un document respectuós amb les comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
El pla s'ha aprovat mentre la situació epidèmica empitjora tot l'estat aquí a les illes. El sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a la gerència de l'Hospital de Son Espases que activi ja el pla de contingència per fer front a l'increment de les malalties respiratòries i la grip.
El representant dels treballadors diuen que aquesta setmana s'han viscut certs moments de col·lapse i s'han hagut de suspendre algunes intervencions quirúrgiques. La delegada del sindicat a l'Hospital de Referència, Erlina Vijande, espera que la gerència escolti la seva petició i obri el Verge de Lluc per evitar que la situació s'agreugi. Avui, a primera hora de l'hora baixa, hi havia 36 malalts a les urgències pendents d'un llit a planta. Ahir, la xifra va ascendir fins a 70.
És una apertura de unidades, com és la unitat del Virgen de la Salut, i esto lleva un tiempo, porque precisa una contratación, hay que habilitar la unidad y puede llevar días preparar el servicio. Y, por supuesto, cuidar a los que nos cuida implica gestionar bien todos estos recursos que tiene el hospital.
El cap de virologia de l'Hospital de Son Espases, Jordi Reina, ha assegurat que la declaració de l'epidèmia per la grip és imminent a l'arxipèlag. Reina ha advertit que, de moment, no és més agressiva que l'any passat, però sí més contagiosa. Al centre hospitalari es registren un 25% més de casos cada setmana.
Però tots els estudis que s'han avançat des del Regne Unit i des d'Alemanya, que han començat abans que nosaltres, doncs no han demostrat que aquesta variant nova que s'ha detectat tingui més virulència ni més quadres respiratoris més greus. Senzillament sembla que té més capacitat de transmissió i per això et transmetes molt més fàcilment a començar abans.
I pel que fa a la pesta porcina africana, el govern ha començat a vigilar tots els porcs procedents de Catalunya per prevenir l'arribada de la malaltia a les Balears. És la primera mesura que ha aplicat l'executiu, que també ha anunciat que s'enfortiran les de seguretat a totes les explotacions de l'arxipèlag i que es faran controls per garantir que s'apliquen de manera correcta. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Alerta Sanitària Veterinària, a la qual han assistit totes les comunitats autònomes.
El Ministeri d'Agricultura ha confirmat en la trobada que s'ha de detectat un tercer focus al municipi de Cerdanyola del Vallès dins el perímetre que ja estava sota vigilància. Dels 40 cadàvers de porc senglars que s'hi han trobat, 9 han donat positiu en la malaltia. Cap dels casos, però, no s'ha detectat en explotacions ramaderes. Aquí a les Illes, el director general d'Agricultura i Ramaderia, Fernando Fernández, ha enviat un missatge de tranquil·litat i ha explicat les mesures de prevenció.
Tenemos, por supuesto, todos los movimientos del año 2025 ya detectados y también los del último mes. En segundo lugar, vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
Pel que fa als moviments de porcí provinent de Catalunya, ha detallat que enguany s'han traslladat més de 5.400 animals cap a les illes, però que cap no procedia de la zona afectada per la pesta porcina.
El govern espanyol es reunirà aquesta setmana amb organitzacions agràries i cooperatives agroalimentàries. Ho ha avançat el ministre d'Agricultura i Alimentació, Lluís Planas, que també ha assegurat que fan feina perquè tercers països només prohibeixin l'entrada de porcs i productes espanyols derivats de la zona afectada i no de tot l'Estat.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional i la local protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista a Palma. Només una quarta part d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament que les avisa en cas que s'acosti al seu agressor. És una dada que ha donat a conèixer avui la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional a Palma. Toni Sastre.
El cap Eduardo Pérez explica que de mitjana cada agent protegeix un centenar de dones, una ràtio similar a l'estatal. Això permet protegir la majoria de dones, assegura, tot i que un augment d'efectius milloraria l'atenció i permetria personalitzar-la més. Pérez lamenta que casos com el de Costitx amb un agressor que va trencar l'ordre d'allunyament facin dubtar de l'efectivitat del sistema.
El sistema ha fallado porque ha pasado esto. Bueno, al final es un poco ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo creo que el trabajo que se hace es bueno, que se protege de verdad, que hay muchas desgracias que se han evitado, lo que pasa que eso no es noticia, no se cuenta.
És la reflexió que ha fet Pérez en una jornada organitzada pel sindicat UGT per analitzar la violència masclista des d'una mirada professional. La psicòloga Maria Rosa Serra, de l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte del Ministeri de Justícia a Palma, també hi ha participat. Diu que cada vegada tenen dones víctimes de violència masclista més joves i fins i tot menors d'edat. Defensa que calen més recursos per atendre l'allau de casos que reben cada dia.
Els recursos que atienden a les víctimes, en general, da igual si son los recursos del ayuntamiento, del consejo, del gobierno, del ministerio. Estamos desbordados. La mayoría no podemos atender a las personas como nos gustaría y en la medida que necesitan.
La secretària d'Igualtat d'UGT, María José Cordero, ha defensat la creació de la figura del delegat d'Igualtat a les empreses perquè els centres de treball, assegura, poden ser una bona torre de vigilància contra la violència masclista, però cal que els responsables d'atendre les demandes i denúncies de les companyes estiguin correctament formats i preparats per ajudar-les.
Igual que hi ha un delegat en prevenció de riscos laborals, haurien de tenir un delegat, una delegada amb igualtat, que seria una persona formada i sensibilitzada amb aquest tema, per tant, referent per les treballadores. Què passa? Que centre de treball és una mostra representativa de la societat. La societat hi ha molt de casos d'agressions sexuals a les dones, a qualsevol edat. I ens trobem que en els centres de treball no se denuncia.
La representant d'UGT ha demanat més mitjans per a les forces i cossos de seguretat i per a la justícia, així com que es reforcin els serveis psicològics i socials i els programes d'acollida i habitatge per ajudar les víctimes.
I gairebé 6 milions i mig de dones, una de cada 3, ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Ho posa de manifest la macroenquesta que s'ha fet pública avui per part del Ministeri d'Igualtat i que indica que els atacs a la dona per part de la parella o exparella encara prevalen i són estructurals a Espanya.
Prop del 20% de les dones han patit una agressió física o sexual i gairebé el 12% assegura haver suportat violència econòmica per part de la seva parella, com ara utilitzar la seva targeta de crèdit sense consentiment, demanar préstecs al seu nom o no permetre que treballi o estudiï fora de casa. Unes dades actualitzades de l'any passat que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, considera molt preocupants. Redondo assegura que només en consensos amb els col·lectius implicats es pot avançar en la protecció de les dones, fent referència al negacionisme, ha dit, de Vox.
Solo con grandes consensos se puede avanzar más ágilmente, más rápidamente, y a pesar del negacionismo que lamentablemente quiebra esos consensos amplios, quiebra las unanimidades en torno a la lucha contra la violencia de género y nos sitúa en una posición más compleja. Pero, con todo, creo que el mensaje tiene que ser de esperanza.
Pel que fa a la violència psicològica, 2 de cada 10 dones afirmen haver-ne patit en algun moment de la seva vida.
Totes aquestes dades s'han fet públiques el mateix dia en què s'ha confirmat el 42 assassinat masclista de l'any a l'Estat, que va tenir lloc ahir a Alacant, i el mateix dia en què s'ha produït un altre possible cas. Ha estat a Torrijos, a Toledo, on han detingut un home per presumptament matar una dona de 39 anys.
Ha estat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha confirmat que s'investiga com un possible cas de violència masclista. Ni el presumpte agressor ni la víctima estaven inscrits en el sistema de vigilància biogen.
Realmente tenemos un sistema importante, serio, reconocido internacionalmente, como es el sistema Biogen 2, donde estamos integrados distintas instituciones que velamos para prevenir y hacer frente a la violencia machista. Y en ese segundo estado, a este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema Biogen ni de la víctima ni de l'agressor.
L'arrestat, en diverses lesions, està ingressat a l'hospital i, segons fonts de la investigació, el domicili on han tingut lloc els fets hi havia 2 menors.
El cas que finalment s'ha confirmat com un crim masclista és el d'un home de 34 anys que va matar la seva parella de 29 i després es va penjar. Tenien un fill d'uns 2 o 3 anys junts.
La ciutat ha decretat un dia de dol i ha convocat una concentració per guardar silenci per la víctima. En aquest cas tampoc no constaven denúncies prèvies i la víctima no apareixia en el sistema Biogen. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, no deixa rastre la factura telefònica, però s'ha desborrat el registre de telefonades del mòbil. En cas d'emergència es pot contactar també amb l'U2.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional investiga la mort d'una jove de 15 anys a Palma, a casa seva, a l'espera del resultat de l'autòpsia. Tot apunta a un accident domèstic per ofegament.
El cos policial descarta de moment que es tracti d'un crim i que terceres persones hagin participat en la mort de la menor. La jove presentava lesions al coll quan va ser trobada ahir vespre pels seus familiars, segons han informat fonts properes a la investigació.
I la Guàrdia Civil investiga 2 persones com a presumptes autors d'un delicte d'estafa per manipulació del sistema de cites de la inspecció tècnica de vehicles a l'estació de Santa Gertrudis a Eivissa. Enguany han donat un total de 767 cites i l'any passat 665.
La investigació es va iniciar després de la denúncia presentada pel responsable d'una de les estacions, qui va alertar que feia temps que observaven comportaments anòmals relacionats amb les reserves de cites, així com la presència recurrent d'una persona que, sense tenir relació laboral amb l'ITV, es presentava repetidament a les instal·lacions i actuava com si fos part de la plantilla. Aquesta pràctica permetia afavorir determinats usuaris avançant vehicles o proporcionant cites ràpides fora del procediment regular. Diversos clients havien manifestat haver accedit a l'ITV a través dels serveis d'aquesta persona i fins i tot parlaren de la possible existència de tallers clandestins on es recollien vehicles per inspeccionar-los sense seguir el procediment establert.
L'Escola d'Ensenyaments Artístics Superiors de les Balears confirma el cessament temporal de funcions del CAP d'Estudis per conductes reprovables amb les alumnes. Després de les denúncies anònimes contra el professor, l'ESADIP ha remès una carta en què dona validesa al canal utilitzat per les denúncies i entre d'altres mesures, explica que ja ha activat el protocol antiassetjament.
Avui ni la direcció de l'ESADIP ni la Conselleria d'Educació han volgut fer declaracions sobre aquest cas, una decisió que s'ha pres de manera preventiva després de la publicació a un compte d'Instagram de missatges anònims que acusen el professor de mantenir conductes reprovables en les alumnes aprofitant-se de la seva condició. L'ESADIP mostra la seva comprensió amb el dolor, la ràbia i l'esgotament de les persones afectades i la Conselleria d'Educació ha activat la intervenció d'inspecció educativa.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre.
IB3 Ràdio.
Set i gairebé 20 minuts, el govern confirma que, tot i que es prorroguin els pressupostos per l'any que ve, seguirà amb el seu full de ruta i el seu programa de govern. Així ho ha explicat en una entrevista a IB3 Televisió el portaveu Antoni Costa, després que ahir al Parlament tombés el sostre de despesa necessari per aprovar uns nous comptes de la comunitat.
Costa manté que no descarta aprovar els pressupostos més endavant, com s'ha fet enguany a l'estiu, si es dona l'avinentesa, sobretot en vots. També és optimista en les relacions futures amb els seus socis prioritaris en el Parlament, sobretot perquè considera que s'han superat els entrebancs lingüístics.
Hi ha un cúmul de legislació, un cúmul de lleis que ara mateix estan entrades en el Parlament i que jo crec que tindran el recolzament del Partit Popular i de Vox.
El tema de la llengua és un tema que ha provocat friccions en Vox. Afortunadament, ara ja no n'hi ha cap de fricció, perquè les línies vermelles han quedat molt ben definides. Vox coneix quin és el posicionament claríssim del Partit Popular i nosaltres coneixem també el posicionament de Vox.
Tot i la nova ruptura que PP i Vox varen escenificar ahir al Parlament, les dues formacions continuen negociant en paral·lel la recuperació del decret llei de projectes estratègics. S'espera un acord imminent. És el decret que va tombar Vox fa unes setmanes i que, entre d'altres coses, permetria accelerar inversions per a la diversificació econòmica o el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. Marta Puyalto.
El popular Sebastià Sagreras es mostra convençut que les iniciatives legislatives que el PP i el govern tenen en cartera sortiran endavant malgrat la derrota parlamentària pel sostre de despesa.
Totes les iniciatives que en aquest moment estan damunt la taula se preveu que se puguin aprovar en total tranquil·litat. Algunes en el grup parlamentari de Vox, algunes, com també s'ha vengut fent durant la resta de la legislatura, en la resta de grups parlamentaris de l'oposició.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, insisteix en la manca d'interès del govern per aprovar uns nous pressupostos.
Tendemos la mano al Partido Popular y el Partido Popular nos muerde la mano. Esto es el día a día que tenemos desde hace dos años en este Parlamento. Evidentemente, el señor Costa, como bien dijimos ayer, no tenía ningún interés en aprobar el techo de gasto.
És el mateix que pensen Lluís Apesteguía i Josep Castells de Més per Mallorca i Més per Menorca.
El susto hauria estat gros, però no perquè s'hagués sorprès gratament, perquè el susto hauria significat que s'hauria d'haver posat a treballar amb un pressupost que, molt sospit, ni tan sols ha començat a fer.
Sobretot va ser un debat vergonyós, perquè va ser un debat fake.
Iago Negueruela, del PSIP, insisteix en la debilitat parlamentària del govern i parla d'un Parlament bloquejat.
Des que està Proens, hi ha més pròrroga de pressupostos que en la última dècada, sin ningún tipo de problemes por su parte, más allá de la inestabilidad que sucede, de todos los problemas que está acarreando nuestra ciudadanía.
I els diputats no adscrits, Idoia Ribas i Agustín Boades, acusen els grups de l'esquerra i de Vox, grup del qual en formaven part, de trair els ciutadans per votar en contra del sostre de despesa.
I l'Ajuntament de Palma invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants. La intenció d'acord és ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament d'unes 700 places que gestionarà l'ESMAP. Les obres podrien començar l'any 2028 i estan gestides el 2030.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que s'han aprovat les bases del concurs d'idees per reformar-lo. Un dels requisits principals és que la millora respecti que l'edifici és un bé catalogat. Fins al pròxim mes d'abril de l'any que ve es poden presentar els avantprojectes arquitectònics. Segons el batlle, el finançament no serà un entrebanc i anima el govern espanyol a participar en el finançament del projecte.
Esto es un proyecto de ciudad, pero es un proyecto de capital, es un proyecto de capitalidad donde forman parte las diferentes administraciones para que sea viable. Invitaría otra vez, como saben que hago siempre, a que algún ministerio pues también pueda participar de algo.
El projecte preveu soterrar dos nous equipaments propers a l'actual edifici de Gesa. A més, Martínez ha dit que la intenció d'acord és ampliar l'actual zona verda que hi ha i fer un pas subterrani per on puguin passar els vehicles que venen del carrer Joan Alcover.
I el director general d'Emergències i Interior del Govern, Pablo Garris, ha titllat irresponsables els directors d'algun col·legi públic de Vila que varen donar ordres contradictòries durant les pluges del passat dia 13 d'octubre. Ho ha assegurat en la compareixença parlamentària demanada pels socialistes per explicar l'actuació d'Emergències en les passades inundacions d'Eivissa. Enric Fernández ha seguit la comissió.
El responsable balear d'Emergències ha detallat totes les actuacions del seu departament, dia a dia i hora a hora, entre les pluges del 30 de setembre de l'exuracà Gabriel i les pluges de l'11 i 13 d'octubre amb la Dana Alice. Pablo Garrit ha estat felicitat per la feina feta per tots els participants a la comissió. PSOE i Més per Mallorca li han recordat, però, que el dia 13 d'octubre, quan les famílies van haver de recollir els alumnes de les escoles abans de la una del migdia, hi van haver missatges contradictoris. Són la diputada socialista Iranzu Fernández i Lluïsa Pesteguía, portaveu de Més per Mallorca.
Si li he de posar un però, es va donar la circumstància que a la mateixa hora hi havia escoles molt properes, com són Sa Lloberia, Can Cantó i Can Mises, que estaven donant informacions totalment contradictòries en els pares.
Destaca algunes descoordinacions en quant a els avisos que van rebre les famílies per part de les diferents institucions, i si vostè creu que aquí hi hagués hagut un marge de millora.
Garris ha reconegut les contradiccions i ha apuntat com a responsables alguns directors dels centres educatius.
La información que se dan desde determinados centros educativos es la contraria a la que nosotros estamos dando. Yo entiendo que, claro, que si me tengo que quedar hasta las 4 de la tarde con un montón de niños, cuando a lo mejor yo incluso tengo a los niños en otro cole, pues a mí me interesa que vengan los padres y se lleven los niños. Esto es una irresponsabilidad.
Garris ha valorat per damunt de tot la rapidesa a recuperar infraestructures crítiques, com la carretera de l'aeroport inundada Sant Jordi amb fins a 5 milions de litres d'aigua o la recuperació de la planta de combustible que dona servei a tota l'illa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Continua augmentant l'arribada de turistes a la comunitat i també la despesa turística. Les Balears han assolit 15,3 milions de visitants estrangers fins al mes d'octubre. És un 2,5% més que el mateix període de 2024 i la despesa creix un 5%.
D'ençà del gener a octubre, els turistes que ens han visitat han deixat a les illes més de 22.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros més que en el mateix període de l'any passat. Pel que fa al nombre de turistes, si el novembre, encara amb dades, això sí, per conèixer, i desembre arriben el mateix nombre de turistes que en els mateixos mesos de l'any passat, enguany assolirem una nova xifra rècord, superant per primera vegada els 19 milions de turistes.
I la limitació d'accés de vehicles a Formentor al municipi de Pollença s'avança aquest 2026. La restricció començaran dia 15 de maig i s'estendran fins dia 15 d'octubre.
Els horaris de tancament seran de les 10 del matí a les 10 del capvespre i, com els anys anteriors, només s'hi podrà accedir amb transport públic, a peu o amb bicicleta. L'Ajuntament Pollencí explica que el motiu d'aquest aquesta modificació és la pujada de la quantitat dels visitants durant la primavera. A canvi, les restriccions s'aixequen 15 dies abans per la baixada de l'activitat que es produeix durant la segona quinzena d'octubre.
I més qüestió, perquè l'estiu que ve no es podrà jugar amb la pilota ni amb les pales a les platges de Solla. L'Ajuntament prepara una nova ordenança municipal que preveu sancions de fins a 3.000 euros per millorar la convivència entre banyistes.
La policia no vigilarà d'ofici, però sí que pot actuar si ho requereix qualcú. Segons el consistori, no és una norma per prohibir els jocs infantils, sinó les pilotades fortes i que la platja sigui un camp d'esports. Carlos Darder és el regidor d'Infraestructures de Solla.
El que nosaltres tenim a l'ordenança és que aquí on en temporada alta està com tota la gent aglomerada, pues a l'hora de jugar s'ha de diferenciar. Pues pots jugar, te mous un parell de metres a un espai més ampli.
I malestar i queixes dels passatgers que viatgen de Menorca a València durant el pont de la Constitució. L'aerolínia Air Nostrum ha cancel·lat el vol de tornada de dia 8, que és festiu. Sense donar explicació, la companyia aèria ha informat als passatgers que el vol quedava cancel·lat. Axel Camarasa.
Sense donar explicacions, la companyia aèria ha informat als passatgers que el vol quedava cancel·lat. Ho ha fet amb una setmana d'antelació, la qual cosa ha sorprès els afectats, atès que no sembla que la decisió es pugui atribuir a motius meteorològics o operatius. Air Nostrum assegura a IB3 que es deu a raons tècniques. Les alternatives que facilita la companyia passen o bé per volar el dia abans o l'endemà, una solució que en molts casos no satisfà els passatgers, atès que o bé perden un dia de vacances o bé han de passar un dia més a València amb el sobrecost que implica i el retard en la tornada a la feina. Algunes famílies han optat per la via marítima. És el cas de Lluís Mesquida.
I l'alternativa que li van donar o era tornar diumenge matí, que ja se perdia de pers tots els diumenges i tots els dilluns que teníem allà previst, i al final, doncs, mira, tornen en jombes amb el barco de dilluns a la nit, que arribam aquí dimarts de matí a les 6:30.
Altres afectats també s'han queixat a través de les xarxes socials, recordant que ja és prou limitada l'oferta de vols a Menorca perquè a sobre es cancel·lin les tornades sense explicació i en dates festives, com és aquest cas.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Les comunitats autònomes poden recuperar l'ús de les mascaretes als centres sanitaris en casos d'alt risc d'infeccions respiratòries.
Després de diversos intents i d'un protocol frustrat l'any passat, Sanitat ha pactat en les comunitats autònomes un pla estatal de mesures per reduir l'impacte de la grip i d'altres virus respiratoris en què també es recomana el teletreball en l'escenari de més incidència, un acord que estableix 4 escenaris d'epidèmia. A diferència de l'any passat, aquest protocol és, segons la consellera de Salut, Manuela García, un document respectuós en les comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
El pla s'ha aprovat mentre la situació epidèmica empitjora a tot l'estat.
A les Balears, el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a la gerència de l'Hospital de Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment d'aquest tipus de malalties.
Les Balears extremen la vigilància davant el brot de pesta porcina detectat a Catalunya.
El govern ha començat a vigilar tots els ports procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia. És la primera mesura que ha aplicat l'executiu, que també enfortirà les de seguretat a totes les explotacions de l'arxipèlag i es faran controls per garantir que s'apliquen de manera correcta. És el director general d'Agricultura i Ramaderia, Fernando Fernández.
Tenemos, por supuesto, todos los movimientos del año 2025 ya detectados y también los del último mes. En segundo lugar, vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
Les mesures s'han concretat després de la reunió del Comitè d'Alerta Sanitària Veterinària, a la qual han assistit totes les comunitats autònomes.
Ascendeix a 42 les víctimes de violència masclista a tot l'estat enguany, això després de confirmar-se el cas d'Alacant i el mateix dia en què s'ha produït un altre possible cas.
Ha estat a Torrijos, a Toledo, on han detingut un home per presumptament matar una dona de 39 anys. El ministre de l'Interior és Fernando Grande Marlaska.
A este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema biogen ni de la víctima ni de la agresor.
Precisament avui han conegut que la Policia Nacional i la local protegeixen 1.500 víctimes de violència masclista a Palma.
I el govern confirma que, tot i que es prorroguin els pressupostos, per l'any que ve seguiran el full de ruta i el seu programa de govern.
Així ho ha explicat en una entrevista a IB3 Televisió el portaveu Antoni Costa, després que ahir al Parlament tombés el sostre de despesa necessari per aprovar uns nous comptes de la comunitat.
És la perdició? Prorrogar els pressupostos? No. Es pot gestionar amb uns pressupostos prorrogats? Sí. Hi pot haver-hi certs projectes que retardin un poquet més? Potser sí.
Passen 3 minuts de les 7:30 moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
esports que Xisco Ribas començant parlant de voleibol perquè la Barca Menorca vol remuntar l'eliminatòria europea al pavelló de Ciutadella.
Bon vespre, serà a les 8 en punt d'aquí poc menys de mitja hora quan comenci el partit de tornada entre la Barca Menorca i el TAK d'Istanbul, corresponent als 700 de final de la CEP Cup. Al pavelló municipal de Ciutadella, les menorquines cercaran una remuntada davant la seva afició per continuar en vida a la segona competició europea. El partit d'anada a Turquia, la Barca Menorca va perdre per 3-7-1, però el conjunt vermell considera que va estar al seu nivell competitiu. Patri Rodríguez es la lliura de la Barca.
Y creo que con lo poco que vimos y lo poco que estuvimos allí, creo que les plantamos bastante cara. Obviamente creo que hay un respeto muy grande por nosotras hacia ellas, pero creo que nosotras también demostramos que ellas también tenían que tener un respeto hacia nosotras. Es un equipo con el que si no estamos al 100% realmente en todas las facetas del juego, es muy difícil ganarle. Pero si conseguimos mantener el mismo nivel que tuvimos tanto en el primer set como en el tercero allí, creo que puede ser un partido que se nos ponga de cara.
La Barca Menorca ha de guanyar per 3-7-0 per classificar-se als voltants de final o bé guanyar per 3-7-1 per jugar així un set d'or de desempat a 15 punts. A Ciutadella, amb els seus, Patri Rodríguez creu amb la remuntada.
Yo muchas veces lo repito y lo tenemos muy claro todas. Es verdad que allí jugar fue muy bonito y demás, pero al final falta mucho ese aliciente y esa motivación de la gente que empuje. Cuando estás en tu casa y tienes a tus seres queridos aquí cerca, eso es extra de motivación.
I a la mateixa hora, a les 8, el Conet Abelià Manacor disputarà un duel crucial per a la zona alta de la classificació de la Superliga. Els manacorins, actualment a la tercera posició, s'enfronten al Duero, segon classificat. En cas de guanyar, els d'Alexis González se situarien segons a la Lliga, només darrere del Quaguas. I en futbol, les futbolistes mallorquines Cata Coll i Mariona Caldentey tornen a guanyar un títol a la selecció espanyola. Va ser a Madrid, a l'Estadi Metropolitano, guanyant a Alemanya per 3-0 el partit de tornada de la final de la Lliga de les Nacions. És la segona edició d'aquest torneig i la segona vegada que guanya Espanya en Cata Coll i Mariona Caldentey a l'11 titular. Escoltant les declaracions de la portera mallorquina.
M'encanta aquest partit, m'encanta viure aquest torneo, és on me creix, no? On puc ser jo, entonces sempre he de donar el màxim per aquest equip i contenta amb la portería. Estan disfrutant, no?, d'aquest futbol, han estat tres golazos, tres xarros d'una Pina i un d'una Vicky, saps? Algo increïble, ara ho estem celebrant, eufòriques, crec que era un títol important per aquesta selecció i, com dic, molt contentes per això.
En dos anys, la selecció espanyola ha aconseguit tres títols, un Mundial i dues Lligues de les Nacions. I a la Copa del Rei, el Reial Mallorca ja està classificat per als 700 de final i l'Atlètic Balears jugarà demà contra l'Espanyol. Pel que fa al Mallorca, l'equip de Iago Barrasate va guanyar, no sense problemes, el Numancia de segona federació per 2-3 amb un gol de Javi Llebrés i dos d'Abdon Prats. L'entrenador mallorquinista, tot i estar content per la victòria i la classificació, va acabar el partit enfadat per com va gestionar l'equip l'avantatge al marcador. L'escoltam.
El cabreo venía por ahí, porque no tenemos un partido tranquilo, cuando parecía que estábamos haciendo las cosas bien y lo podíamos llevar o gestionar de otra manera, pero enfrente hay un rival también que ha apretado, que ha metido un gol y te mete en el partido ese gol y la afición que ha apretado, y luego sobre todo me cabrea porque creo que hemos tomado malas decisiones, ¿no? Sobre todo al final necesitamos más control, no lo hemos tenido, y luego en esa ida y vuelta creo que hemos tenido ocasiones claras también para poder hacer el cuarto y finiquitarlo, y bueno, ha sido más por cabreo y sufrimiento, las dos cosas a la vez.
Amb els dos gols d'ahir, Abdon Prats se situa a la posició 28 dels màxims golejadors històrics de la Copa del Rei, escoltant l'Artenenc.
Sí, molt feliç, en el final. Estar en el camp, poder marcar, en el final és sentir-me viu. És el que vull cada partit, cada jornada que hi ha competició, i al final, pues, òbviament, no demano jugar de titular tots els partits i jugar 60, 70, 80 minuts, però sí que demano pues, participar i estar en el camp, no?
Ara l'equip mallorquinista prepara ja un partit importantíssim de Lliga aquest divendres al camp del Coel Oviedo. Avui a les 5 de l'hora baixa han tornat a la feina Son Bibiloni i demà matí faran la darrera sessió d'entrenament abans de viatjar a Astúries. I ja que mencionam la Lliga, en aquest moment se sap més, el minut 37, l'Atlètic Club de Bilbao perd per 0-1 contra el Real Madrid. El gol ha estat el minut 7 per Kylian Mbappé. Es tracta d'un partit avançat de la jornada de 9 perquè coincideix amb la Supercopa d'Espanya el mes de gener. L'altre enfrontament avançat es va jugar ahir en què el Barça va guanyar l'Atlètic de Madrid per 3-1. I tornant ara a la Copa del Rei, demà és el torn de l'Atlètic Balears, que rebrà a partir de les 7 del vespre l'Espanyol de Barcelona a l'Estadi Balear. D'aquesta eliminatòria ha parlat l'entrenador blanc i blau, Luis Blanco.
Espectacular, nos enfrentamos contra un rival que esta temporada está haciendo las cosas muy bien, está mostrando un alto nivel competitivo en lo que es la primera división, estamos hablando de palabras mayores. Al final, la sensación es que nos vamos a enfrentar a uno de los rivales más difíciles que nos podía haber tocado en esta competición.
Precisament, Luis Blanco viurà un partit especial perquè va arribar a l'Atlètic Balears procedent del planter de l'Espanyol. A més del Mallorca, hi també es varen classificar l'Alavés, l'Osasuna i el Getafe, l'Osca de la segona divisió i el Guadalajara de la primera federació. I acabam amb un apunt de futbol sala. El pròxim rival de l'Illes Balears Palma Futsal, el Hipkif d'Ucraïna, ja és a Palma i en aquest moment està entrenant per preparar el partit de divendres. Recordem que aquest divendres a les 7:30 del vespre el Palau d'Esports de Son Moix acollirà el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions entre el Palma i el Hit, enfrontament al qual, per cert, tots els socis del Palma Futsal hi podran assistir de franc amb el seu carnet. Tenint en compte l'empat a 2 al partit d'anada a Hongria, un altre empat aquest divendres suposaria la pròrroga.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmaactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ayuntamiento de Palma, Palmaactiva.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IDETRAS Ràdio.
El govern estatal anuncia 400 milions d'euros en ajudes directes a la compra de vehicles elèctrics per l'any que ve. És el pla Auto Plus amb fons que en aquesta ocasió seran gestionats directament per l'executiu espanyol i no per les comunitats autònomes com s'havia fet en altres ocasions.
És una de les mesures del pla Espanya Auto 2030 que neix de la col·laboració entre el govern central i els fabricants i que també preveu la injecció de 580 milions d'euros més per expandir el vehicle elèctric com l'ampliació de la xarxa de recàrregues. Ho ha anunciat avui el president Pedro Sánchez, que l'objectiu és fer més assequibles els vehicles elèctrics espanyols per als ciutadans.
Los fondos van a ser gestionados directamente por el gobierno central, no por las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho eco de algunas de los lamentos, de las demandas legítimas que han hecho también desde el sector, y lo que queremos es garantizar una mayor velocidad, también homogeneidad, en la gestión de las ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias cuando realmente lo necesitan.
Fins ara s'han destinat 1.700 milions d'euros per fomentar la mobilitat sostenible amb vehicles elèctrics a través del Pla Moves.
I 9 de cada 10 empreses de les Balears és familiar. És una tipologia de negoci amb una elevada taxa de supervivència i molt rendible, segons l'informe elaborat per la UIB i la Banca Marc. Més detalls, Aina Morales.
L'estudi de la Càtedra d'Empresa Familiar les qualifica com a resilients, rendibles i eficaces. Es basa en xifres com que el 75% de les empreses familiars té més de 10 anys i que la supervivència és del 82%, per damunt del 77% de la mitjana estatal. A més, són un pilar de l'economia de l'arxipèlag. Aporten el 82% del valor afegit brut de les Balears i generen el 87% dels llocs de feina. Segons Alfredo Martín, director de la càtedra i autor d'aquest informe, la fórmula de l'èxit és en part empresarial i en part depèn del seu ADN.
Que tenen un menor endeutament, també observam una major rendibilitat, i també estiria aquest objectiu de llarg termini, de successió. Això és inherent a la capacitat de supervivència i en aquest aspecte entenem que són un dels factors explicatius.
Si en qualsevol família és important avenir-se en una que té una empresa, encara més. Inés Roger, presidenta de l'Associació Balear d'Empreses Familiars, ABEF.
És molt important la feina que s'ha de fer a nivell d'òrgans de govern. Poses foc dins l'empresa, però sobretot les empreses familiars és molt important fer feina en la família, per anar tots alineats.
La diferència de criteri en la gestió podria ser un dels motius de la manca de relleu generacional en alguns casos. Luciano Terrassa, director de Grans Empreses de Banca Marca.
Tenir d'alguna manera la continuïtat, ser capaç de que de generació a generació pues, se vagin enganxant pues, aquestes noves generacions que tenen visions distintes.
Si ens fixem per illes, Mallorca concentra el 74% de les empreses familiars de les Balears, a Eivissa i Formentera hi ha el 16% i a Menorca hi trobam el 10% restant.
I el nou permís retribuït de 2 setmanes per tenir cura de fills de fins a 8 anys es podrà sol·licitar a partir del 1 de gener, sempre que l'infant hagi nascut a partir de dia 2 d'agost del 2024.
Avui la Seguretat Social ha posat en marxa una campanya informativa per comunicar a través de correus electrònics i missatges de mòbil els més de 365.000 potencials beneficiaris que en manco d'un mes la podran sol·licitar. Aquest estiu es va aprovar l'ampliació dels permisos per naixement i cura amb una setmana addicional de permís per naixement fins a un total de 7 setmanes i 2 més per cura, 4 en cas de famílies monoparentals. El nou permís es pot sol·licitar a través del portal de prestacions de la Seguretat Social amb una duració màxima de 15 dies i sempre que s'hagi avisat l'empresa 15 dies abans.
I un apunt més d'economia, perquè el pressupost de Felaní per l'any que ve ascendeix a 29 milions i mig d'euros. És un 25% més que enguany.
El pressupost reforça l'aposta de l'equip de govern per impulsar grans inversions estratègiques i històriques amb 3 projectes destacats. 2 milions i mig d'euros per a l'Auditori Municipal, 1,6 per al clavegram de Sa Punta, amb l'objectiu de millorar la xarxa, i 300.000 euros per a la dotació de serveis per a la nova escola, un projecte del qual ja s'han iniciat les obres. Catalina Sol és la batllessa de Felanitx.
En aquest moment, en el pressupost, hem previst un endeutament de 4 milions i 20 d'euros, que no vol dir que s'hagi d'executar, però sí que ho tindrem previst, perquè el que no volen perdre ni un dia és per licitar les obres de l'auditori i les obres del clavegram de la punta. I és feina d'aquest equip de govern cercar finançament extern per aquestes dues obres.
Els comptes es presentaran dimecres que ve als veïnats a les 8 a la Casa de Cultura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Representants de les educadores de 0 a 3 anys de Menorca han traslladat avui a hora baixa en una reunió al conseller d'Educació, Antoni Vera, la petició d'aturar de manera immediata el decret que prepara la conselleria on es preveu la regulació dels menjadors de les escoletes.
Les educadores temen que aquesta regulació els faci perdre personal i que hagin de tenir ràtios d'alumnes més elevades, sense que les necessitats dels infants quedin cobertes. També demanen que s'estableixi una comissió d'experts. Laia Coll és membre de la plataforma 0 3 Menorca.
Hi ha molta més demanda, el servei de menjador estan molt més massificats i 0-3 és una etapa educativa molt delicada, són infants molt petits, amb molta diversitat de necessitats. Hi ha infants nadons que encara no mengen tots sols, que tenen característiques molt diverses i necessiten molt de personal.
El conseller assegura que només és un primer esborrany. Educació vol recollir totes les al·legacions i escoltar el sector per consensuar i arribar a un punt comú. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
Escoltarem, consensuarem, però també el que vull dir és que es consensuar significa arribar a una entesa a un punt en comú, que han de tenir treballadors formats, completament d'acord, que han d'intentar reduir les ràtios, els intentaran reduir.
Després de Nadal començaran les obres per construir el nou centre integrat de formació professional a Es Castell, a l'antic quarter militar Comte Cifuentes. Primer es demoliran els edificis abandonats del darrere, mentre que el projecte de reforma de l'estructura principal s'està a punt d'enllestir. Gemma Carrasco.
La demolició dels edificis que hi ha abandonats darrere l'antic quarter militar Comte de Cifuentes és la primera actuació que s'ha de fer per convertir l'espai en un centre integrat de formació professional. Lluís Camps es balla des Castell.
Serà a partir de dia 8 de gener que començarien les obres. Unes obres que tardaran, segons el contractista, 84 dies d'execució.
La segona fase serà la rehabilitació de l'estructura principal que acollirà la part administrativa i de gestió, així com tallers especialitzats. Es construirà una nova edificació que acollirà 16 aules polivalents. Educació diu que enllestirà el projecte l'any que ve i avisa la reforma no serà fàcil. Ho explica Antoni Vera, conseller d'Educació.
És una obra bastant, amb bastanta entelèquia i bastant complicada. No serà fàcil, perquè han de rehabilitar i hi han de posar una part de formació professional que també és una part molt, molt específica.
S'impartiran els cicles de fusta, d'energia i aigua, de tèxtil i confecció i d'edificació. Una infraestructura educativa que ha de ser un referent a les Illes juntament amb el Centre d'Hostaleria de Ciutadella, que encara ja la recta final d'obres i que serà una realitat el curs que ve.
I més qüestió perquè avui han arribat a la costa de Cabrera 24 persones migrants amb una barca rescatada per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil. Totes són d'origen subsaharià.
S'afegeixen a les 24 persones més que hi vespre varen desembarcar a Cala Estreta de Felanitx i des que va començar l'any més de 6.700 persones han arribat a les Balears a prop de 370 embarcacions irregulars. Ja són gairebé 1.000 més que en tot l'any passat.
11 minuts per arribar a les 8, obrim plana estatal i internacional. Junts rebutja l'intent d'acostament de Pedro Sánchez després que ahir el president espanyol anunciés mesures per revertir incompliments d'aquesta amb la formació catalana. Uns acords que varen permetre la seva investidura. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha assegurat que res no canvia i que Sánchez continuarà amb l'actual minoria parlamentària al Congrés si no pren decisions.
Nogueras ha recordat a Sánchez que queden pendents nombrosos acords que varen permetre els vots de Junts per la seva investidura, com ara el traspàs de les competències d'immigració o l'oficialitat del català a Europa. Per la portaveu de la formació independentista, el seu posicionament futur depèn dels socialistes.
Són els socialistes que han de decidir què fan a partir d'ara. Són ells que s'han posat en aquest problema i són ells els que n'han de sortir. Amb els catalans no s'hi val complir a mitges.
La vicepresidenta d'Hisenda, Maria Jesús Montero, creu que tot es compondrà.
Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos en este sentido, en las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que Sánchez ha perdut la dignitat i que el darrer moviment de Junts li dona la raó. No havia de presentar una moció de censura.
El senyor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad en el conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad.
Santiago Abascal de Vox ha endurit el to cap a Junts.
Se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar lo que se daba y ya no van a poder estar extorsionando a los españoles nunca más. Y por lo tanto, a Junts solo quiero manifestarle todo mi desprecio, todo mi rechazo, porque siguen teniendo a los españoles permanentemente pendientes de sus chantajes como lo hacen en estos momentos. No han roto con Pedro Sánchez, es una farsa y lo único que están haciendo últimamente es elevar la apuesta.
El Partit Socialista ha convocat d'aquí una hora i mitja una reunió telemàtica d'urgència de tots els responsables d'igualtat per tractar el malestar causat en el partit arran de les darreres informacions sobre el cas de Paco Salazar.
L'exsecretari d'Anàlisi i Acció Electoral de Ferraz i exalcàrrec de la Moncloa està acusat de comportaments inadequats cap a companys del partit.
El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, reclama al PSOE tots els pagaments en metàl·lic fets entre els anys 2017 i 2024, així com els seus justificants.
El magistrat contesta així els dubtes plantejats pel partit que va demanar si només havia d'entregar els pagaments realitzats a les persones investigades a la causa sobre Coldo García i l'exministre José Luis Ábalos.
Salomé Prades ha comunicat al jutjat de Catarroja que portarà els missatges de WhatsApp que va mantenir amb l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón i amb el seu cap de gabinet José Manuel Cuenca.
L'exconsellera de Justícia i Interior de la Generalitat investigat en la causa de la Dana ha comunicat al jutjat que instrueix la gestió de les riuades que varen deixar 220 29 morts a la província de València, que facilitarà les converses que va mantenir amb Mazón i Cuenca el 29 d'octubre de 2024.
Tot mentre ja hi ha nou govern a la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca crea un executiu amb 11 carteres, 3 d'elles elevades a vicepresidències.
Manté tots els consellers de Carlos Mazón, Mancola d'Hisenda, Ruth Merino, Susana Camarero, continua com a vicepresidenta, però ja no serà la portaveu. Pérez Llorca ha anunciat que vol reunir-se amb Pedro Sánchez per escenificar el canvi d'era.
Este es el consell que abre una nova etapa, una etapa de diàleg amb l'objectiu de treballar per al conjunt de ciutadans de la Comunitat Valenciana per seguir duent endavant aquestes polítiques del canvi tal com van decidir els ciutadans en l'any 2023. És important que junts avancem.
El jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha retirat el passaport i ha prohibit sortir del país a l'exdirectiu d'Acciona, Justo Vicente Pellegrini, i a un subordinat després de negar irregularitats en adjudicacions d'obra pública que afecten l'exdirigent socialista Santo Cerdán.
Segons el magistrat, Pellegrini confiava que les adjudicacions futures, que aconseguirien això sí presumptament, es produirien per la influència que desplegaria l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista sobre altres investigats que ocupaven càrrecs públics.
I Donald Trump assegura que el seu país està preparat per iniciar atacs contra els càrtels de la droga veneçolana amb incursions terrestres gràcies al seu desplegament militar al Carib.
És en el marc de l'operació Llança del Sud, que fins ara ha destruït una vintena d'embarcacions i ha mort 80 persones. Precisament aquest desplegament militar inaudit a la zona és el que ha denunciat Veneçuela davant de l'Acord Penal Internacional perquè assegura que amenaça la sobirania. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha insistit a fer una crida a la pau.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Qui són els professionals que fan feina darrere les càmeres en la gravació d'una pel·lícula o sèrie? La resposta la podeu trobar al podcast que avui a Hora Baixa ha estrenat aquesta casa i que du per nom Tu què fas? La guionista i directora Marga Malià, juntament amb l'actriu i productora Ma Fortesa Rey, desgranen en 6 episodis els diferents oficis que intervenen en la creació audiovisual.
Aquest projecte neix en una conversa entre la productora Ma Fortesa Rey i el seu germà, que volia ser sobre en què treballava la seva germana.
Què fas? O sigui, en què consisteix aquesta feina? I a partir d'aquí és que em va començar a bullir i li vaig dir a Marga, Marga, això és un podcast, ho hem de fer i hem de donar a conèixer totes aquestes professions que no se sap en què consisteixen.
La directora i guionista Marga Melià anima a totes aquelles persones que els agrada el cinema i les sèries a escoltar Tu què fas?
Xerrarem sobre totes les professions de cinema i vos anim a escoltar-lo perquè Cine Balear està visquent un dels seus millors moments ara mateix i a través d'aquest podcast podreu conèixer per què.
El director de cinema mallorquí, guanyador del Goya, Jaume Carrió, que participa com a convidat al podcast, no s'ha volgut perdre l'estrena. Assegura que aquest projecte pot servir per fomentar les vocacions entre els més joves que volen treballar en la indústria cinematogràfica.
Quan començam a voler fer cine, tots volen començar siguent directors. I de llavors m'ho adonant compte de que xerram d'un equip de feina gran que necessita moltes peces que són imprescindibles per aixecar aquests projectes.
Idò, ja ho sabeu, si voleu saber que s'hi cau darrere les càmeres i què fa cadascun dels professionals, no us podeu perdre I tu què fas cada dimecres a les plataformes d'IB3.
I ara que les ofertes culturals es disparen per aquests dies de festa, el cinema sempre és una bona opció. I encara més si el que se'ns ofereix són clàssics de tots els temps, com E.T. de Steven Spielberg, remasteritzats i amb la millor qualitat assegurada. Això és el que trobarem en la segona part del cicle Absolute Cinema de Cine Ciutat, Sandra Martínez.
Un cicle que comença divendres, que durarà fins tot just abans de Cap d'Any i que es repetirà l'any que ve. Per petició popular, revisitar clàssics i fer-ho amb una qualitat extraordinària sembla que agrada molt. Ens ho avançava Javier Pachón, el director de Cine Ciutat.
L'èxit de públic ha estat tan gran que per demanda popular
han decidit que es converteixi en una línia de contingut, en un programa estable a les nostres sales i, per tant, el que era un nombre de projeccions úniques fins al 17 d'octubre ho hem convertit en la temporada 1, la temporada 2025 d'Absolut Cinema, que tindrà una segona part des del dia 5 de desembre fins al 30 de desembre.
I què podrem veure en aquest nou cicle? Idò, a banda d'ET, també hi trobarem els Goonies i un imprescindible de la saga Mad Max, Mad Max Fury Road, un títol que arribarà ben apadrinat.
Ha estat seleccionada per una selecció de directors i directores com la millor pel·lícula dels primers 25 anys del segle XXI. I, per tant, mos fa molta il·lusió projectar aquesta remasterització de Mad Max.
La darrera pel·lícula, la del 30 de desembre, és a hores d'ara una incògnita, perquè l'han de triar els espectadors en el que és potser la projecció més especial de tot l'any a Cine Ciutat. Una iniciativa que va començar per la pandèmia i que ara ja és una tradició. Acabar l'any 24 hores abans, això sí, de la millor manera possible.
En cas any cinèfil de Cine Ciutat, el dia 30, la darrera projecció Sign seleccionada pel públic, un clàssic en 4K, amb raïm i tots junts, que en el final nosaltres des de Cine Ciutat defensam que el cinema és un mirall per tots, a la societat més audiovisual de la història, el cinema és un espai de refugi, de diversió i de mirall de la societat, però també defensam l'experiència comunitària de veure cinema plegats i veure junts i emocionar-nos plegats.
Per dia 30 la taquilla és inversa, amb aportacions voluntàries, i l'organització hi posa la sala, el raïm i la festa. Les votacions, que ja estan obertes, es tanquen a la mitjanit del 21 de desembre. L'any passat, la pel·lícula escollida fou un clàssic dels clàssics d'aquestes dates. Que bonic que és viure, de Frank Capra.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 3 de desembre, en què el Ministeri de Sanitat autoritza les comunitats autònomes a recuperar l'ús de les mascaretes als centres de salut en casos d'alt risc d'infeccions respiratòries. Neus López.
Després de diversos intents i d'un protocol frustrat l'any passat, Sanitat ha pactat en les comunitats autònomes un pla estatal de mesures per reduir l'impacte de la grip i d'altres virus respiratoris, en què també es recomana el teletreball en l'escenari de més incidència. Un protocol comú que, segons ha assegurat la ministra de Sanitat, Mònica García, des de Brussel·les, no ha estat fàcil d'assolir perquè s'ha hagut d'empenyar les comunitats governades pel Partit Popular.
Hemos tenido que forzar este año a las comunidades del Partido Popular para que adopten un protocolo común de algo que es básico y mínimo, que es el poder afrontar la epidemia de la gripe que viene todos los años en estas fechas de manera conjunta.
El pla s'ha aprovat mentre la situació epidèmica empitjora a tot l'Estat.
A les Balears, el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a la gerència de l'Hospital de Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment d'aquest tipus de malalties.
Les Balears extremen la vigilància davant el brot de pesta porcina detectat a Catalunya.
El govern ha començat a vigilar tots els porcs procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia. És la primera mesura que ha aplicat l'executiu, que també enfortirà les de seguretat a totes les explotacions de l'arxipèlag i que es faran controls per garantir que s'apliquin de manera correcta. És el director general d'Agricultura i Ramaderia, Fernando Fernández.
Tenemos, por supuesto, todos los movimientos del año 2025 ya detectados y también los del último mes. En segundo lugar, vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
Les mesures s'han concretat després de la reunió del Comitè d'Alerta Sanitària Veterinària, a la qual han assistit totes les comunitats autònomes.
El govern confirma que, tot i que es prorroguin, els pressupostos per l'any que ve seguiran el seu full de ruta i el programa de l'executiu.
Així ho ha explicat en una entrevista a IB3 Televisió el portaveu Antoni Costa, després que ahir el Parlament tombàs el sostre de despesa necessari per aprovar uns nous comptes de la comunitat.
És la perdició, prorrogar els pressupostos? No. Es pot gestionar amb uns pressupostos prorrogats? Sí. Hi pot haver-hi certs projectes que es retardin un poquet més? Potser sí.
La Guàrdia Civil investiga un entramat de manipulació de cites d'ITV a Eivissa.
Investiga dues persones per un delicte d'estafa per presumpta manipulació del sistema de les inspeccions tècniques de vehicles a l'estació de Santa Gertrudis. Enguany han donat un total de 767 cites i l'any passat 665.
La limitació d'accés de vehicles a Formentor o Pollença s'avançarà l'any que ve 15 dies.
Les restriccions començaran dia 15 de maig i acabaran el 15 d'octubre. Els horaris de tancament seran de les 10 del matí a les 10 del capvespre i, com els anys anteriors, només s'hi podrà accedir amb transport públic, a peu o amb bicicleta.
Ascendeix a 42 les víctimes de violència masclista a tot l'estat enguany.
Això després de confirmar-se el d'Alacant i el mateix dia en què s'ha produït un altre possible cas ha estat a Torrijos, a Toledo, on han detingut un home per presumptament matar una dona de 39 anys. El ministre de l'Interior és Fernando Grande Marlaska.
A este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema Biogen ni de la víctima ni de l'agressor.
Precisament avui hem conegut que la policia nacional i la local protegeixen 1.500 víctimes de violència masclista a Palma.
També que una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista